I a l'altra banda del fil telefònic, avui l'hem tornat a enredar, l'hem tornat a enganyar perquè estigui amb nosaltres. Li agraïm moltíssim, perquè segur que té ganes de fer altres coses, aprofitar aquests moments. I, a més, ell com a professor de música, l'escola de música, encara que sigui a distància, segueix treballant i no hi ha... I, a més, com a professor de música de l'escola Mestres Andreu, doncs segur que també té feina. I, a més, té garrits a casa. O sigui que s'ha pres el seu temps per ajudar-nos. Bon dia, Santi Ramírez Arnau.
Bon dia, Bernat, bon dia a tothom.
I li hem demanat, doncs, que fem una nova edició del Si Bemoll, aquest espai itinerant de música dirigit per ell, que mos agrada tant i tant, i que li agrada tant i tant als nostres oients. Santi, de què mos parlaràs avui?
Bueno, avui he fet una selecció pensant amb els nens i amb els compositors i la relació que havien tingut amb els nens. I això, així que si vols, León, posar la primera... I començam.
Vinga.
Escoltant, és una peça de Claude Debussy, senyor impressionista de l'impressionisme musical, senyor francès, finals del segle XIX i començament del segle XX.
Expliquem el que és l'impressionisme. L'impressionisme és aquesta estratègia de l'artista, en certa manera, per provocar impressions, emocions, amb la pintura, amb la música... més que explicar un fet històric o alguna altra cosa, no? O sigui, aquesta és la idea, no?
Sí, una mica en contraposició amb tot el que s'havia fet al romanticisme, no? Que també tenia que... El romanticisme tenia tota... Hi ha hi ha moltes característiques en el que és el romanticisme musical, però, bueno, hi ha aquesta pèrdua inclús com a de la melodia, no?, que es va fer a partir de... Debussy va ser un dels que va treballar en aquest sentit, no?, li varen criticar inclús com a que no tenia unes melodies clares, i, clar, ell va dir que tot el que volia expressar tampoc era necessari, necessitava més que la melodia, no?, i va experimentar molt amb noves harmonies... i amb colors, amb combinacions d'instruments...
Amb allò atonal, també, no? O què?
Com?
Amb el fet atonal, també, no? O no?
Bueno, jo no crec que va... O sigui, el fet d'atonalisme, no sé si no el va arribar a
tocar ell
com a...
Gràcies per corregir-me, gràcies.
Sí, però sí que el va... Sí que va treballar noves harmonies, el treball de noves escales hexàtones, un treball que després, tu que t'agrada molt el tema, es va agafar molt en els nous jazzistes a partir dels anys 40-50, varen estudiar molt a Debussy per poder fer composicions noves. I aquesta peça és una peça que li va dedicar a la seva filla, als seus darrers anys de vida, I es diu, és tota una sèrie de composicions, i és el Children's Corner, i, bueno, n'hi ha moltes, moltes peces molt polides d'escoltar per a piano, i, bueno, una primera presa de contacte, vale?
Molt bé, que guai. Puja la León, que mola molt.
Un romàntic, aquest me vas parlar tu, Robert Schumann, vale? I bueno, també té unes escenes de...
Disculpa, Santi, que m'he perdut, amb quina és la relació de Debussy amb els nens, que potser has explicat, però jo...
Bueno, aquesta peça està dedicada a la seva filla.
A la seva filla, val. Sí, la seva filla
petita que va... Mesquina va morir molt jove de, no sé si de sí, de, ah, no me'n recordo.
Sí, alguna malaltia aquesta és del segle XIX, sífilis sí. O tuberculosis o...
Tuberculosi me pareix que va morir sa nena.
O Covid-19, però del segle passat, no?
Sí.
Correcte.
Sí.
Val.
I bueno, i ara, si voleu, passem a en Robert Schumann, que va fer també unes peces per a escenes de nens, es diu, val?
Sí.
I aquesta és una peça molt coneguda de piano, també, si voleu escoltar.
Vinga.
Aquí hi ha una melodia, no?, més clara. O sigui, podíem cantar aquesta peça, eh? La podríem una mica tararejar, eh? I, bueno, en Robert Schumann va ser un compositor romàntic, molt... Les seues composicions són molt conegudes perquè les va relacionar molt amb la poesia, va fer molts de Lieder, i, bueno, això va... El va fer conèixer una mica en aquest sentit. Va ser un senyor que bueno, que tu ja ho saps, que va tenir, diguem, una vida complicada, diguem, mentalment, no? Mm-hmm. Va tenir moltes malalties mentals i, bueno, al final va acabar en un psiquiàtric, el pobre. De tota manera, les seves composicions són precioses.
I aquesta està dedicada a la seva filla Clara o com va?
No. A veure, aquest senyor es va casar, vale?
Ai, una... no, vull dir, la seva filla no, la seva dona, Clara, perdona.
Sí, es va casar amb Clara Schumann, va agafar el llinatge d'en Robert, i bueno, aquestes peces diu que estan fetes com en una època una mica tèrbola de mentalment, no?
Uh-huh.
I, però no sé exactament a qui li van, a qui estan dedicades. Estan una mica, són escenes, no?, de nens... I n'hi ha que són així molt, molt alegres, molt polides, aquesta és molt tranquil·la i molt, molt aconsellable.
Molt maca.
És de confinament.
Bé, puja una miqueta, León. Com has dit que es deia aquesta peça?
Aquesta, a veure, en alemà és... From Fremder Landen,
sí, vale, és alemany, d'aquestes verdetes, sí.
Es diu és escenes per a nens, escenes per a boixos, Kinderszenen.
Recordem, explicarem aquesta anècdota amb Robert Schumann, amb la seva filla Clara Schumann, que el va estar cuidant, com bé explicaves, perquè estava malament de la xaveta, patia doncs, de malaltia mental... i va estar internat i un dels seus principals alumnes, el principal deixeble va ser Johannes Brahms,
que va
anar a viure amb ells, no? I Johannes, és una de les històries més conegudes del món de la música clàssica. Johannes Brahms estava perdudament enamorat de la Clara Schumann.
Sí, van acabar junts, es veu que va ser com una espècie d'un idili amagat, però bueno, que...
Però durant molt de temps no va voler, per respectar el seu mestre, no?, que estava el seu mentor, que estava malament, no?, i la Clara també abnegada. Quin trio, no?, quin trio...
Sí. Es veu que és una cosa prou comú entre compositors d'aquesta època. Ja he llegit altres històries, també.
Sí, no, a mi em sonava algo de Liszt i Chopin, alguna història ja, sí, també...
Però és que el Liszt també era una mica així... Li agradaven prou les dones i també el senyor també va tenir problemes en aquest sentit. O sigui,
ja.
Hi ha molt de cotilleo en aquest sentit.
Em seria bé fer un lectures sí, de la música clàssica.
Un salvame de luxe
de la música clàssica. Vinga, va, quin altre? Després de Schumann,
vale,
què ve?
Anem amb en el pare de Mozart, vinga.
Molt bé.
Aquesta peça és molt coneguda, és el pare de Mozart era, bueno, era també compositor i va viure en el segle XVIII i bueno, va fer aquesta Simfonia de les Joguines, molt coneguda, va fer altres peces també així conegudes, n'hi ha algun concert per trompeta molt conegut també,
uh-huh.
I algunes peces així de una sinfonia, no sé exactament... sobre un trineu i un viatge en trineu i això, molt, molt conegut. Però bueno, aquesta és una peça molt coneguda per això, perquè utilitza instruments de joguina, instruments de jugueroi. Escoltem una miqueta.
Molt bé.
Pardalet, escoltem
un xiulet... Sí, sí, un poput d'aquestos de rellotge de paret, eh?
Sí, sí, és un xiulet d'aquestos per fer imitar el cucut, n'hi ha tabals, n'hi ha... I això és molt graciós perquè, clar, quan tu vas a veure aquesta peça, quan la interpreten, normalment, clar, són els mateixos músics de l'orquestra que estan tocant aquests instruments en directe, no?
Encara les fan, eh? Aquestes obres així, fent-ho així...
Sí, 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 bueno, és una peça que pot ser per a un concert de nens i tot això, doncs, bueno, està molt bé, també.
Això és l'època daurada del barroc, no, o què?
Sí, és final ja, és final del barroc, ja.
Uf, he respirat, he mirat en León i he dit, no la torni a cagar, Bernat, oi, que ja... Escolta, després hi ha hagut de... No diria deixebles, però hi ha músics molt respectats, penso, per exemple, en Pascal Comelat, no?, que treballa també molt amb instruments de joguina, amb pianets i...
Sí, 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 bueno, tot... Clar, això ja és una cosa un poc d'experimentació, també, i veure sons i no deixar la música clàssica només als instruments, diguem, clàssics, no?, als instruments de conservatori, sinó experimentar amb sonoritats i amb moltes coses que està molt bé. O
agafar
un instrument i treure-li sonoritats diferents a les clàssiques, no? És també molt, molt comú.
Molt bé. A veure, puja una miqueta més el poput, León. I sembla que soni un carrac, no?
Un carrac també, sona per ahir, un tabalet també, un tamboret així com de jugueroi. Són els instruments que estan sonant, vale?
Molt bé.
Bueno, si voleu, anem a una cosa molt més, bueno, molt més actual, vale? També de finals del segle XIX, començament del segle XX.
A veure.
Anem cap a Itàlia. Això és Pins de Roma, del senyor Ottorino Respighi. I, bueno, és una peça del 1924. Es va fer una mica per bueno, com a expressió de escenes de Roma, no? Escenes antigues. El senyor Ottorino Respighi era un amant de lo que és la música barroca, de lo que és la música clàssica, i bueno, va fer aquesta suite on hi ha quatre moviments, i el primer és aquest, i és una escena de nens, és una escena de nens que van marxant, que van lluitant, que fan de soldat, que criden, que fan una mica remor pel carrer. I bueno, és aquesta. Dim un poquet.
Molt bé.
Veieu aquesta melodia? És com una melodia molt infantil.
A veure. Saps què em recorda a mi?
Digues.
És com si ara mateix estigués veient Tom i Jerry.
Sí, sí, és una escena així de com, molt alegre, de dibuixos. Sí,
de dibuixos,
sí.
Animats, no?
Sí, sí,
Disney,
sí.
Que va venir després, deuria agafant això.
Sí, bueno, és aquell començament d'aquesta música, no?
Sí,
el que passa és que és una música, sí que és una música melòdica, és una música que sí que està en les bases un poc de lo que és la composició clàssica, però al seu temps.
Molt bé.
Començament del segle XX.
Vinga, pup. Deixem preguntar-te una cosa, Santi, ara que ha acabat la cançó. No té res a veure, bueno, una mica, perquè sí que té a veure amb els nens. Avui estàs fent uns suggeriments de temes vinculats als boixos, de la música clàssica, per dir-ho d'alguna manera, però fantasia, la pel·lícula fantasia, aquella amb la que Disney va gastar tants recursos, tants diners. Jo recordo anar-la a veure en un cine molt petit que ja està tancat, com la majoria de cines, com tots els cines de quan jo era petit de la ciutat prop d'on jo vivia, i era, la vaig anar a veure, no vaig entendre gran cosa, saps? O sigui, el León, per exemple, és fan. El León ha aixecat el puny i ha dit, sí, fantasia, fantasia rules, no? Fantasia... però jo recordo de sortir en plan, què ha passat aquí, saps? O sigui...
N'hi ha algunes parts de fantasia que, bueno, estan bé, no? Que dius, quan, per exemple, fa la pastoral de Beethoven i veus els animalets i veus així... quan fa també, me pareix que del Trencanous i coses d'aquestes, o el vals, que dius, bueno, veus els animals que van un poc ballant al son de la música, no? Mm-hmm. Però hi ha algunes que són complicadilles, perquè hi ha algunes que està així com aquestes imatges de colors i de com que t'està fent la mostra de les ones sonores, no? Aquestes que t'estan mostrant i tot això, sí que és una mica més, bueno... més abstracte, no? I bueno, té coses molt bones aquesta pel·lícula, la veritat. La selecció és molt bona i, per exemple, la peça aquesta de la Consagració de la Primavera de Stravinsky, qui diria, no?, que aquesta peça és una peça que es pot acostar en els nens, no? És una peça molt, 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 molt densa.
Molt bé. I bueno, tu els has posat els teus o no? Heu vist Fantasia? Heu vist Fantasia amb en... Com es diu el teu petit, que no me'n recordo?
Naleix.
Has vist Fantasia amb Naleix o no?
Pues si l'ha vist fa molt de temps.
Mira, que sona ara de fons.
Claro, això de la primavera. Música per a nens.
No, però sí que és veritat que els nens, quan són petits, quan tenen 4, 5, 6 anys, 7 anys, i de cop i volta escolten, depèn de quina música, es posen com amb tensió. Els afecta molt. Els afecta moltíssim.
Si
tenen un any i mig, els poses segons quina música, però es queden allà tranquils, relaxats. Claro. I després ja més grans, quan aquesta música, que el que volen, en certa manera, doncs crear com una tensió, com un perill, els afecta.
Sí, bueno, la música és un llenguatge universal d'expressió de sentiments. O sigui, això... els compositors impressionistes ho deien, no? Que bueno, que lo que vaig expressar jo amb música és una cosa que s'entendrà en qualsevol puesto del món i serà una cosa que ens ha d'afectar a tots igual, no? I clar, llavors és això, està clar que ens ha d'afectar d'alguna manera. Cadascú la seva edat, no? La seva edat mental també li afectarà d'una manera o una altra, no? Però sí que és veritat que n'hi ha músiques que bueno, que ens han d'arribar a tots.
Molt bé. Algun altre tema suggerit per avui o no?
Sí, en tinc un parell més.
Vinga, va, som-hi.
Guai. A un compatriota teu, en Frederic Mompó. A veure si aquesta vos agrada. És una peça de les seues cançons i danses que no és que sigui una cançó ni una dansa. És totalment inventada, diguem. És original d'ell. No està basada en cap cançó ni en cap dansa. Però, bueno, és una cançó, és un tema polidíssim i escoltem una mica.
Escoltem.
Aquesta és la sisena peça d'aquest compendi. Uep. Ara. D'aquest compendi. Sentiu?
Sí, sentim.
Ah, vale. Bueno, aquesta és la sisena peça d'aquest compendi de cançons. Hi ha moltes que estan basades en cançons catalanes i en danses. I bueno, la veritat és que està molt bé, perquè no és que sigui una reharmonització, no és que li posa acompanyament a les cançons, sinó que és com una altra, una excusa, no?, per composar. I la veritat és que, bueno, és un compositor fantàstic, en Frederic Mompou, molt aconsellable, per a qui no el conegui.
I tant. És un d'aquestos que, en fi, si fos txec o rus, fliparíem, no?
Sí, segurament estaria, bueno, igual estava més com és tan conegut com altres francesos, no?, anteriors a ell, no?, com Satie, com Eric Satie, o com el...
Fauré, no?
Sí, com Fauré, sí, tota aquesta gent que està tot una mica en el mateix cercle, no?, la mateixa atmosfera un poc, no?, del postimpressionisme i que, bueno, són músiques realment molt agradables d'escoltar.
Molt agradables. Puja, puja, León. Mira, ara s'arranca.
Això és la dansa. Totes les cançons, tota aquesta sèrie té cançó i dansa, no? I aquesta dansa està una mica com a... basada una mica en ritmes així afrocubans, ritmes sincopats, i bueno, sempre és aquesta estructura, no? La cançó tranquil·la i la dansa. Si voleu sentir un poquet de la dansa...
Això és molt català, no? El seny i la rauxa, no?
Sí, bueno, això tu ho saps millor que jo.
Vinga, va, ja per acabar...
Ja per acabar, canviem totalment de tipus de música. Aquesta va un poc dedicada per tu, vale? Anem a una cançó dels Beatles, però cantada per la gran Nina Simone.
Ah,
vale? Una cançó que m'encanta, que es diu Here Comes the Sun, no?
I tant, en George Harrison.
Sí, però la versió de Nina Simone, com que és així pianística i m'encanta, pues per tots vosaltres, no? Que diu, lo que diu això de ha sigut un llarg hivern.
Correcte.
Deixem aquest llarg hivern enclaustres a casa i veurem com arriba el sol.
Quina bona, vale? Quina bona idea per acabar amb aquesta cançó de la Mrs. Simone. Hi ha un documental molt recomanable, What Happened, Mrs. Simone, sobre la vida de la senyora Simone, perquè era tot un personatge i tenia un geni molt niga, la senyora Simone.
Sí,
ara
sí,
cantava.
Sí, sí.
Gràcies.
Vale, vinga.
Adéu, fins ara.
Adéu, adéu a tots. Adéu. Little darling, it's been a long, cold and lonely winter. Little darling, it feels like years since you've been here. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. Little darling, the smile will return into the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you've